que em diu la Viviana que aquesta expressió metafòricament vol dir estar bojament enamorat.
Sí, 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 sí. Jo això ho he après llegint llibres en anglès, eh? No és que
head
jo
over heels.
Estar head over heels vol dir...
Sí, doncs... literalment seria això, el cap sí. sobre els talons, però vol
però
dir que...
Però seria com l'expressió...
Perdre el cap.
O com l'expressió en espanyol que és a 3 metres sobre el ciel o les rotlles
sí, sí,
aquests,
sí, sí,
pues
sí, sí.
és una cosa així.
Molt bé, doncs ja ho sabem. Mira, a la cama no t'iràs sense saber una cosa més. Com tampoc marxarem sense saber l'apunt de la Viviana, que avui ens traslladarà a molts anys enrere. A mi el que més gràcia m'ha fet d'aquest apunt és que una descoberta que es fa pública ara es basi en unes qüestions que van passar fa més de 40 anys i que no van passar aquí, que van passar a la Lluna. Ara ho explicarà, una cosa que vincula el projecte Apollo amb la superfície de la Lluna, la temperatura i les investigacions que han fet, si no vaig errat, parlo de memòria, de la Universitat de Houston, em sembla que és.
Sí, Texas. Universitat
Tecnològica de Texas. Ho expliquem ara d'aquí un moment. I després parlarem de Claude Debussy. Avui, la Viviana, quan ha sabut que una de les peces que sonaria, la primera, concretament, que ens porta el David Sanz, el cap de servei de l'Institut de Música d'Andorra la Vella, era el Clar de Lluna de Debussy, has dit...
Que bonica és.
És tan bonica. Ha dit això la Viviana perquè és veritat, és una peça molt xula. Recordin això, que de clars de llunes famosos n'hi ha dos, el de Debussy i el de Beethoven.
I hem arribat amb un acord, el Carmona i jo. És una cançó que relaxa.
Sí.
És allò, dia que plou, música de fons, un llibre, perfecte.
L'hem fet servir moltes vegades per publicitat, per reportatges, sí. per moltíssimes...
Ha sortit a milers de pel·lis.
Per moltíssimes coses. El clar de lluna de la suite Bergamasque de Debussy i l'altra és la sonata número 14 de Beethoven, també clar de lluna. Tindrem més coses encara en el programa d'avui, perquè després de tot això i aquest capítol, com dèiem, del David Sanz, que ens farà escoltar aquesta, entre d'altres peces de Claude Debussy, és Debussy, perdó, que em vas dir era Debussy, he de dir, és a sorda, doncs és el segon capítol que el David Sanz dedica en el centenari de la mort. Aquest 2018 se celebra el centenari, o recorda el centenari de la mort d'aquest compositor francès, que diuen que és un dels pares de l'impressionisme musical, juntament amb Maurice Ravel, tot i que Debussy, que no li agradava gens aquesta qualificació d'impressionista, tot i que és cert que de la mateixa manera que les pintures impressionistes provoquen a vegades una sensació, no? una impressió, per això es diu, doncs musicalment algunes de les peces també et creen una atmosfera doncs, que et genera una certa impressió. Serà això. Per cert, avui en el diari he vist un article que hi ha del Josep Maria Escribano i que parla de centenaris de naixements que es compleixen en aquest 2018 respecte a coses que van començar el 2018, no que va acabar com era la vida, com dèiem, d'aquest compositor. Després tindrem els esports amb el David Domingo. Avui, Viviana, em deies que hi ha un cap de setmana esportiu de Tela Marinoir, no?
No, és a dir, ens hem posat d'acord. Per fer-ho tots aquest cap de setmana.
Moltes coses. On destaca el Mundial de Trial, evidentment, les mànegues andorranes del Mundial de Trial, la Maxi Avalanche, l'Espartan, la travessa
de les Tres Parròquies, hi ha un Open també, hi ha una gimnastrada el diumenge...
Moltíssimes coses. Ho comentarem amb el David Domingo d'aquí una estoneta. Tu creus que ho tindrà fàcil el José Antonio Guillermo per fer aquest maridatge d'avui?
No ho sé, jo el que tindria fàcil és menjar-m'ho.
Bavarues de maduixes amb menta fresca. La Viviana, tot el que sigui fruita vermella, així com tenim algun company d'aquesta casa que no ho suporta,
no.
Tu és al revés.
A mi m'encanten.
Doncs bavarues de maduixes amb menta fresca, a veure amb què ho marida el José Antonio Guillermo, el sommelier de l'Enoteca. I tancarem amb una nova visita de la Viviana, amb qui acompanyarem el tram final del programa, amb el cinema. Una única estrena avui, Qué guapa soy.
Sí.
Que això no s'ho diu la Viviana.
I que poquito me quejo.
I que poco me quejo, exacte. Una peli, diguem-ne, crispetera, que diria l'Òscar.
No sé ni si arriba la crispetera, sé què et dic.
I parlarem de tot el que continua, que hi ha pel·lis que valen molt la pena a la cartellera de Cinemes Illa Carremany.
Tenim proposta de l'Aliança.
Tenim proposta del cicle Setè Art a la Francesa, de l'Aliança Andorrana Francesa, un biòpic sobre una cantant, Bàrbara.
Sí.
I acomiadarà en banda sonora, però ens portarà també alguna noticieta destacada del món del cinema i si trobes alguna cosa xula de la tele i aquestes coses. Supervivientes, Sofia.
Sofia Suescun. El món s'està acabant.
S'està acabant.
El món s'està acabant, però...
Es premia la gent dolenta.
Sí.
Es premia la gent faltona.
Es premia la gent mesquina.
No, i a
la
més, gent... m'agrada quan la gent diu no, però aquesta dona espectacle televisiu. Però això els importaran els executius de televisió, però els espectadors sí. ens ha d'importar gent que sigui malparlada, mesquina,
dolenta.
Dolenta, en el fons. Dolenta. Que tracti malament a la gent. Això, sí. I, vull dir, això no, els importaran als programadors televisius, però els espectadors, vaja, entenc.
Doncs
no.
Es veu que sí.
Pues es veu que sí. Va guanyar en
és
aquella
mena... És el segon
mena,
reality que guanya aquesta noia, eh?
En aquella mena de Tarzan de l'esperit de la regalèssia, que dius tu, eh? El
Logan.
Tarzan més prim que hi ha hagut.
Bueno, clar, és que d'allà surten tots
sí.
Com un carquinyoli,
sí,
eh, pobrets.
Sí, però és que a aquest noia no li sobrava res. Clar, si tu vas gras...
No, clar, aquest no anava gras, aquest anava fibrat, perquè
clar,
és d'aquests...
Que dir, si tu vas gras als supervivientes...
Aquest era mister,
clar,
no sé
no
què.
Clar, no perds molts quilos, però és que no els pots perdre.
Bueno, Francisco, 25 quilos, ha perdut.
Sí, i em sembla que està més i tot, em sembla que arribaves 30, quasi.
Bueno,
però clar,
va,
però, clar li sobraven molts.
Clar, bueno, clar, Raquel Mosquera, quan s'han deu haver perdut, aquella dona.
Sí, també. Sí. I en canvi hi ha gent que li sobren i no perd, no sé, però és un tema metabòlic, suposo, o no sé, la gent reacciona als cossos diferents, però bé, aquesta és una...
Després d'aquest tema que hem tingut aquí, superviviente.
Exacte, de les coses.
Vinga, en parlarem àmpliament dilluns a la secció de tele del Becaris,
tele,
eh?
A quarts de 4 de la tarda amb el Xavi i la Meri en el Becaris. Viviana, projecte Apolo, lluna, temperatura, Universitat de Texas. A veure, com ho barreges, això?
A veure, lluna, Apolo és fàcil, no?
Sí. Fins aquí sí.
Fins aquí sí. L'activitat dels astronautes a la superfície lunar va provocar el misteriós escalfament detectat per les missions lunars a Apolo a la dècada dels 70, quan els astronautes van caminar o van conduir el seu vehicle lunar prop de les sondes de fluxe de calor enterrades. L'activitat va pertorbar i desplaçar el sol de la superfície, deixant al descobert la brutícia més fosca que hi havia just a sota. Aquest material, recent doncs, desenterrat, va absorbir més llum del sol i va causar que el terra s'escalfés, segons un nou estudi realitzat de la Universitat Tecnològica de Texas. A veure, perquè ens entenguem, quan l'Armstrong va trepitjar la Lluna...
Un petit pas per l'home, un gran pas per l'humanitat.
Per cert, faig un incís... està ja en fase de postproducció al biòpic d'Armstrong, protagonitzada per... Saps qui, no?
Sí,
però Ryan Gosling.
Ryan Gosling,
home,
sí senyor.
Ryan Gosling fa d'Armstrong. Uh-huh. Doncs quan va trepitjar la superfície de la Lluna, tots ho hem vist, no? És com una terrós, és com sorra, no? Però clar, no hi ha vent a la Lluna. No es mou, aquella sorra sempre està allà. Per això aquella petjada segueix allà. Però clar, va desenterrar o va moure aquella sorra i a sota hi havia un altre material més fosc d'aquesta sorra que òbviament no havia d'haver sortit de la superfície si ningú l'hagués tocat, no? Si l'home no hagués arribat. Doncs això és el que va passar a la Lluna. Els nous resultats no només ajuden a resoldre un misteri de fa dècades, sinó que també brinden una lliçó per als arquitectes de les futures missions als veïns més propers a la Terra. En el procés d'instal·lació dels instruments, en realitat, aquest procés pot acabar pertorbant l'ambient tèrmic de la superfície del lloc on s'han de fer aquestes medicions. Aquest tipus de consideració, sense dubte, s'aplica al disseny de la propera generació d'instruments que algun dia es desplegaran a la Lluna.
Clar.
Els astronautes van desplegar les sondes de fluxe de calor durant les missions Apolo 15 i 17, del 71 i del 72. L'objectiu era determinar quanta calor es mou des de l'interior de la Lluna cap a la superfície. Les sondes van operar al llarg de 1977 enviant dades al Centre Espacial Johnson de la NASA. Houston, no? El famós
tenim
Houston, tenim un problema, doncs en aquest centre. Es van conservar aquestes dades en cintes magnètiques que després van ser arxivades. Algunes van ser arxivades, d'altres no. Les gravades des del 71 fins al desembre del 74, aquestes són les que es van arxivar. La resta, aparentment, es va deixar que els investigadors que les estudiessin se les enduguessin, les fessin servir doncs, per estudis i s'han acabat perdent. Les medicions realitzades fins al 74 van mostrar un lleuger augment de la temperatura a la superfície de la Lluna. Una tendència que els va desconcertar perquè no entenien per què passava això, no? Perquè la Lluna fins ara doncs, no havia patit cap augment de temperatura i tot d'una doncs, això va començar a canviar. Les dades recentment recuperades i analitzades van mostrar que l'escalfament superficial en els llocs... en els llocs de sonda, on hi havia la sonda de calor, va continuar fins a final de la vida d'aquests instruments al 1977. El treball de l'equip també va revelar que l'augment de temperatura era més més alt a prop de la superfície, el que suggereix que l'escalfament va començar a dalt i va anar cap a baix, és a dir, a l'inversa del que ells es pensaven. L'activitat dels astronautes havia enfosquit el terra en aquestes àrees i això el que feia és que escalfava el terra més ràpid.
Clar.
Tots sabem, una superfície blanca capta menys calor que una superfície negra.
Sí, sí,
doncs
sí,
va passar això.
Bueno, pel reflectiment, absorbeix l'escalfor
i
l'altra
la reflecteix. Aquest escalfament va ser bastant significatiu, almenys sobre el nivell del terra. Es va calcular que un augment de la temperatura a la superfície d'entre 1,6 i 3,5 graus Celsius en el moment del desplegament de les sondes es combinen bé amb l'augment detectat sota la Terra a través del temps.
Una informació, com diem, m'ha fet molta gràcia allò de dir, no, les cintes que no sé què, algunes es van perdre, les altres semblava poc seriós, no?
No, perquè clar, unes es van arxivar i les altres es van estudiar ja en aquell moment.
Ja, llavors, però s'estudien i es guarden.
Doncs no, ja veus que no, això passa a tot arreu, fins i tot a la NASA, cintes que es perden.
Sí, és curiós. Interessant, m'agradarà veure el biòpic aquest del...
Hi ha un, si algú li interessa el tema, hi ha una sèrie de la que ja vaig parlar fa temps, que em sembla que es deia The Astronaut's Wife o alguna cosa així.
Eren les dones...
Mireu a veure si ho trobes, em sembla que es deia The Astronaut's Wives. És una sèrie que es va fer a partir d'un reportatge que va fer la revista Life sobre les dones dels primers astronautes que van anar a l'espai. O sigui, la sèrie comença amb el primer astronauta que va anar a l'espai, no el que va anar a la, i acaba més o menys quan van enviar el primer home a la Lluna.
The Astronaut's Wives.
Sí, i explica la història d'aquestes dones que es quedaven aquí, de la pressió que tenien els astronautes, no, d'aquesta carrera, de veure quin era el que estava més temps a l'espai. I eren realment autèntiques estrelles.
I a més, en una època on les qüestions de seguretat no estaven tan al boga com ara. Vull dir que allà la gent és jugar al bigoti i accidents n'hi ha hagut i molts.
És interessant de veure, no? De veure aquesta pressió que ells rebien i de que quan els rebien com estrelles del rock and roll. És a dir, eren herois.
Es deia The Astronaut's Wife Club.
Sí. Està molt bé, si algú la vol veure, està molt interessant. És una sèrie d'una temporada només, és una minissèrie.
Sí, i està basada en un llibre, que es digui igual, a True Story, The Astronaut's Wife Club.
Sí, però tot va sortir de la revista Life, que va fer un reportatge i d'aquí doncs, es van començar a interessar una mica per la vida de, tinguem en compte, de persones que es quedaven aquí veient com els seus homes marxaven i que no sabien si tornarien. No? O sigui, els enviaven a lo desconegut, els enviaven a l'espai, no sabien si tornarien a veure'ls. I, òbviament, eren pares i mares de família, no? I de com doncs, eren una mica com una família entre elles, no? De com es recolzaven entre elles. Clar. Cada cop que un dels marits
és que només et podien,
se n'anava.
Només et podia entendre una
qui
persona
ja havia passat
que estava en aquesta situació o hi havia estat.
Sí.
I és tan diferent de qualsevol cosa.
Sí.
No? Perquè, clar, avui en dia... La investigació de l'espai ha evolucionat molt, tot i que ara la Lluna fa la tira que no s'hi va, no?
Però... és que la Lluna només s'hi ha anat un cop.
Sí, però no s'hi ha anat més vegades.
Però trepitjar l'home no
hi
ha anat
però,
més.
Sí, però orbitar...
Sí,
vull dir
no, orbitant sí,
molt més lluny,
sí.
Però vull dir que... No sé,
sí, sí. No, i es veu també una mica la guerra que hi havia en aquest cas entre Estats Units i Rússia, no? Per veure quin era el primer que conquistava l'espai, recordem l'Sputnik i tot això, doncs és una mica aquesta època, està molt bé, si algú la vol veure, la veritat és que està molt bé.
I tant que sí, són com dèiem va bé més homes, és que ara quan ho has dit t'he dit, em sembla que no ho està dient bé la Viviana.
Ah, jo pensava que només hi havíem anat un cop.
No. Ja, l'últim va ser l'any 72, un senyor que es deia Harrison Smith, a l'Apolo 17, i l'Apolo que va pujar el Neil Armstrong i companyia, sí. Ryan Gosling i companyia, era Apolo 11. Vull dir que va haver-hi més... El que passa és que, clar, ja no era tan notícia. Sí que es va fer el seguiment, però, clar, ja el heavy va ser el primer dia, no? Jesús Hermida, jo me'n recordo.
Tu te'n recordes? Hosti,
jo me'n recordo.
Clar, jo no havia nascut, a mi m'hagués agradat veure-ho.
Era molt, molt petit,
tele,
però jo me'n recordo. A l'estiu, el juliol, tia, és que la gent no va anar a dormir. D'excitació que hi havia, no? Teles en blanc i negre, evidentment, era, bueno...
I rebíeu la... Però vau veure la senyal,
Jesús Hermida, jo me'n recordo...
Dir, la senyal era internacional.
Jo me'n recordo el Jesús Hermida narrant... Sí. Mira, ara...
Narrant l'arribada de l'home a la Lluna.
Temps. Però em comprometo després, per quan vinguis pel cine, a veure si trobo
un
tallet del Jesús Hermida explicant
que... Doncs escolta, ja que vinc a fer la secció del cine després, bueno, ja m'he menjat una notícia, que és la del biòpic, però us portaré el tràiler. El que passa que està en anglès, però us portaré el tràiler.
Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Anem a pausa, anem a capsa de música, anem a capsa de música directa, anem a capsa de música directa. Amb el David Sanz, avui Claude Debussy.